Un centenar de càrrecs electes d'institucions del país, de les Corts Espanyoles i del Parlament Europeu han presentat i signat aquest dimecres una denúncia política contra el govern espanyol dirigida a les Nacions Unides, el Parlament Europeu, la Comissió Europea i l'Organització per la Seguretat i la Cooperació Europa. Entre els signants hi ha l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa. La ciutadania podrà signar el mateix text, el 9N, als punts de participació. L'EMD de Valldoreix ha editat un cartell promocional on apareixen els 7 membres del govern de Ciu Actuem donant suport al procés participatiu del 9N i conviden els ciutadans a votar aquest diumenge. A més, l'EMD ha habilitat de cara a la jornada un servei especial d'autobús per facilitar el desplaçament a l'Institut Leonardo, punt de votació dels valldoreixencs, de 9 del matí a 9 de la nit. Els restauradors de la plaça Augusta han acceptat una reordenació de les terrasses menys restrictiva després de la reunió d'aquest dimarts amb l'Ajuntament, en què s'ha arribat a un primer acord que s'exposarà als veïns en una nova reunió a tres bandes. Els restauradors han subratllat l'actitud conciliadora del consistori i la voluntat d'aquest de donar més visibilitat a les terrasses. Una vintena de persones de la PA de Rubí, que porta un mes i mig acampada davant la seu de Catalunya Caixa al carrer de Villar, han portat la seva protesta al vestíbul de l'Ajuntament aquest dimecres al matí. El col·lectiu, que demana l'adhesió a un pagament per una vintena de casos de la ciutat veïna, ha entrat al consistori per demanar explicacions sobre les multes rebudes per ocupació de la via pública. Representants del consistori han mantingut un contacte amb l'entitat segons fonts municipals. El masculí del Patí Hoquei Club Sant Cugat és el líder de la primera divisió i únic invicte de la competició després de tres jornades disputades. L'èxit de l'equip santcugatenc es basa en la fortalesa defensiva d'un conjunt que només ha encaixat 6 gols en 3 partits, la segona millor estadística de la categoria. El porter Ramon Gascón atribueix els mèrits a l'equip.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts al segle XXI. Soc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo al llarg d'aquesta aventura del programa de Societat Digital 21E. Avui tanquem el bloc on hem estat parlant dels canvis d'una societat industrial a una societat del coneixement. Hem parlat de manipulació de mitjans, societat líquida i passos que hem hagut de passar per arribar fins aquí i ser on som. La pregunta que ens qüestionem avui és, i ara, molt bé, com hi fem front? Punts forts que trobem i que segurament haurien de tenir en compte són innovació, competència i tecnologia. Els tres punts importants que hem de tenir en compte per tirar endavant les nostres empreses i fer front a la societat del coneixement. Avui comptem amb quatre persones molt importants que ens explicaran una mica la seva experiència i ens ajudaran a entendre aquests tres punts forts que no podem oblidar. Comentar-vos que no farem el diccionari digital perquè vam arribar a la conclusió de que sempre durant el programa sortien les paraules, per tant el deixarem per entremig del programa i anirem responent a mida que vagi sortint. I presentar-vos els convidats de la mesa d'avui. A la meva esquerra tinc en Lluís Godallol, com sempre l'etern emprenedor multireincident. Hola Lluís.
Hola, què tal Júlia?
A la seva esquerra el David Fontanet, ell és publicista, emprenedor i cofundador i CEO, per dir d'una altra manera, perquè ens entenguem, cap de Doors.
Hola, què tal?
Hola, David, què tal? I més enllà ja tenim l'Anna Santín i el Blai Matons, que són els... Bueno, el Blai és el fundador de Blai Limousins i l'Anna Santín és la cap d'operacions. Hola a tots, benvinguts.
Hola.
I comencem.
El coneixement a l'abast de tothom. Científics, savis, innovadors i emprenedors compartint amb tots els seus tresors.
Mm-hmm. Bé, doncs comentàvem, com comentàvem, tenim entre nosaltres a Blai Limousins. Per posar una mica en context i que no ens perdem, i jo sóc una mica exagerada, però ja m'agrada, us diré d'una manera. Al principi van començar fent fax, enviaven cartes als clients i han hagut de reinventar-se de tal manera que ara ja crec que, suposo que envieu correus, m'ho imagino. Sí. Bueno, primer de tot m'agradaria que expliquéssiu doncs, una mica què feu. El nom s'entén bastant, però crec que és interessant que ens ho expliqueu millor.
Bé, Júlia, has anat molt de pressa amb això de canviar-me en fax i totes aquestes coses. Quasi, quan vam començar, enviàvem coloms amb missatges. Perquè la nostra empresa vàrem començar fa 50 anys i aleshores doncs, no teníem tot el que gaudim avui de la tecnologia que fem servir. Nosaltres vam començar, com he dit abans, fa 50 anys, amb un vehicle que era un cotxe Mercedes. I llavors, aquelles èpoques, tothom ens va dir que estàvem bojos de començar amb aquest vehicle. O sigui, que d'alguna manera, 50 anys enrere, ja vam ser molt innovadors, diguéssim. I avui en dia doncs, estem completament al dia de totes les noves tecnologies que requereixen una companyia de serveis com som nosaltres.
Molt bé. Llavors, bueno, intueixo que simplement bueno, porteu limusines, no? Veniu a buscar gent amb limusina, la torneu, suposo sí. Que gent també dona un nivell o...
Treballem amb tota classe de gent. Els serveis nostres, diguéssim... Hi ha una varietat molt, molt gran de personatges. Normalment els nostres serveis són de recollides a l'aeroport, després quan la gent ja està aquí, fer visites a la ciutat.
Els acompanyeu durant tot el procés?
Els acompanyem sempre, i diguéssim, no solament nosaltres i els nostres xofers, són ambaixadors, diguéssim, de Catalunya. Llavors parlem amb la gent, amb els diferents idiomes, i si fem una visita a la ciutat on s'explica la cultura de la cultura nostra, i després ensenyem els llocs interessants del nostre país, doncs ja pot ser una Costa Brava, un Serrat, un Sitges, etc. Després també... una branca nostra molt important són els congressos i les fires.
Anna, crec que també volies afegir alguna cosa.
Sí, de fet ara esteu a punt de viure un canvi, vale, amb la Limousins, perquè com molt bé diu el senyor Blai, portem més de 50 anys i al principi tots portaven Limousins, però ara de fet Limousins gairebé no en tenim, només en tenim una, no? I queda com a record. Aleshores, hem evolucionat i tot el que tenim són cotxes Mercedes i minivans, ¿vale? També de la gamma Mercedes, són vehicles de gamma alta amb la qual transportem tots els nostres clients, fem serveis de tot menys, des de polítics, personalitats, actors, actrius...
Per exemple, se m'acut, no? Un lloc, un moment, i que tu deies de les fires, quan hi ha el Mobile World Congress i tal, que jo veig que hi ha, bueno, de fet jo molts anys allò d'hostesses, de xòfers, etc. Sempre hi havia... els nois jovenets de 20 anys que agafaven un cotxe, un senyor cotxe, o una furgoneta, un Mercedes, i portava a congressistes o a gent així important. Sou més o menys aquest tipus de servei.
Sí, senyora, és aquest servei el que donem.
Sí, però no nois joves.
Bé, vosaltres xofers allò professionals.
Sí. Quan hi ha aquests congressos com el Mobile Congress o algun altre, és tal la demanda que llavors...
Han d'agafar joves també.
Han d'agafar estudiants, diguéssim. I nosaltres el que agafem són cotxes, diguéssim, amb gent professional. I aquests altres gent que agafen aquests cotxes són vehicles que venen d'Alemanya, de França, i són les mateixes companyies.
Perquè llavors competència en teniu bastanta.
Jo considero que no. Jo considero que no. No, perquè... hi ha bastantes empreses a Barcelona, hi haurà uns segurament sobre 250 o 300 vehicles, i aleshores nosaltres sempre hem mirat de fugir de les competències, diguéssim, sobretot de les competències de preus. Nosaltres hem mirat d'oferir un servei eficient i de molta categoria.
De fet, el que fem és un servei premium. Vale? O sigui, dins del que és el sector, tu pots fer transfers, pots donar visites, però quan tu dones un servei que va més enllà, és un servei premium, que és el que nosaltres estem donant.
Va. És el vostre allò punt diferencial, no?
Sí, senyora, un d'ells. En tenim algun més.
N'anirem traient, no us preocupeu.
Perfecte.
David, què tal?
Molt bé.
A veure, explica'm. Molt de gust que hi siguis tu. Explica'm de què va el projecte d'Ors, perquè abans ha intentat explicar-me'l i bueno, m'he caigut de la cadira quasi. Vull dir que...
És molt simple. D'Ors és una eina que el que permet és a les empreses poder monetitzar millor els seus events. Events de qualsevol tipus. Llavors, com ho fem això? Nosaltres hem desenvolupat una pàgina web i una aplicació per mòbils que el que permet és que qualsevol empresa pugui vendre coses digitals en els seus events. Posem per al cas un concert. Un concert on, per exemple, hi tenim la Shakira, d'acord? Mm-hmm. I el que els diu amb els assistents al seu concert és que ella ha obert una porta digital allà, d'acord? Els seus assistents es queden una mica parats, no? Però és molt simple. El que els està dient és que per estar allà, per estar en aquell concert, es poden descarregar una cançó inèdita, d'acord? I ho poden fer a través del seu mòbil, de forma gratuïta, o pagant una petita quantitat, amb molts pocs clics, no? Amb molts pocs passos, d'una forma molt ràpida. Llavors, el que pretenem amb això és generar tracció, o sigui, oferir eines a les empreses perquè puguin generar més tracció cap als seus events i millorar les experiències dels assistents durant l'event, no? Tot el que es descarreguin en l'event, que comprin o es descarreguin a través del mòbil, després ho poden consultar a casa, ja sigui un llibre que s'ha presentat en una ponència, o sigui una cançó, o sigui una llicència també que s'ha ofert amb un descompte en una conferència. D'acord? Això és D'Ors, bàsicament.
D'Ors és portes.
Això mateix.
En anglès.
Això mateix. L'únic requisit o el valor diferencial és que has d'estar allà per poder descarregar-te allò.
O sigui, al final
dins d'un perímetre que l'empresa determina, no? Sobre un mapa. Aquest perímetre pot ser de 40 metres de diàmetre o d'un quilòmetre, segons les necessitats.
I això, ets jove. Podem, no, vosaltres no el veieu.
No tant com tu, Júlia.
Però...
Això ho confirmo.
Ho confirma, sí. No preguntaré l'edat per la ràdio, te la preguntaré
després.
Però jo et veig, vosaltres no el veieu, però és jove, d'acord?
I maco, eh?
Bueno, maco sí, també.
Sí. Gràcies, Anna.
Bé, coses serioses. Tu, jo imagino que no és el teu primer projecte aquest.
No,
sinó
de fet,
que n'has anat
és
fent.
El cinquè projecte.
Mare meva.
Cinc intents. Aquest sembla que va per camí de ser el bo. O sigui, bàsicament puc dir que he fracassat moltes vegades.
Bueno, això ara en parlarem, eh? Vull dir, m'agrada. De fet, crec que és la frase preferida de Lluís. Lluís, estàs molt callat i això
Hola,
no m'agrada.
No vol dir que fracassar sigui del tot bo, eh? S'ha de saber fracassar també, perquè si fracasses...
Ostres, Lluís, no sé com ho he fet, però he portat gent del teu allò,
després,
que pensa com tu, eh?
I després no saps què fer amb allò que has perdut, tampoc et servirà de massa, no?
A veure, jo us diré dues coses que per mi són importantíssimes. Una és que per les persones que han parlat abans que jo, els hi haig d'agrair el fet de que m'hagin posat tan bé el poder dir que la innovació és transversal. Tothom sempre té la mateixa preocupació. Pensa en innovació i pensa en tecnologia, pensa en coses molt complicades, pensa en grans projectes. La innovació és algo que té de gran el que vulguis tu que sigui. La innovació és absolutament transversal i amb coses molt petites...
Un carnisser, perdona, pot innovar, igual que ho fa...
I un flaquer i un enginyer i qualsevol persona. Estem moltes vegades preocupats perquè no sabem a on li hem de posar la frontera a la innovació, i la innovació no té fronteres. Aquesta, per mi, és la gran avantatge i la gran cosa que encara la gent no ha acabat d'assolir.
Una pregunta que deixo així en l'aire.
Està a l'abast de tothom, bàsicament. Exacte. És el que estàs dient.
Ni més ni menys.
Innovació i tecnologia va junt?
No.
Pel que està dient el Lluís, no té per què ser així.
Perquè normalment tu veus tecnologia...
Un carnisser o un flaquer pot innovar en els seus processos productius sense introduir-hi tecnologia. Tan sols, per exemple...
Però en canvi, tecnologia sí que va amb innovació. O sigui, perquè n'hi ha innovació...
La innovació és portar un canvi al mercat i que et funcioni. No hi ha innovació si les teves idees no acaben entrant en el mercat i puguent doncs millorar un procés o un servei o un producte, no? I al final que sigui útil i que funcioni. Si no hi ha mercat, no hi ha innovació.
Sí, però per exemple, jo el que us estic... Vaig per darrere, jo, eh? Mm. El que us estic intentant dir és que llavors, per molt que hi hagi tecnologia, no significa que també hi hagi innovació.
Correcte.
És que la realitat és aquesta, és que la innovació no és res més que un continu buscar formes diferents, més eficients de fer les coses, mentre que la tecnologia és una eina. Tendim a no pensar en la tecnologia com una eina, sinó com un fi. Aquests darrers anys s'ha utilitzat moltíssim la tecnologia com a innovació, perquè ens ho ha permès el fet de que la tecnologia progressés tant. Però la realitat és que la tecnologia no és en si innovació, sinó que és una eina.
Correcte.
Per produir innovació.
Jo vull que, així molt ràpid, quan us he punxat des del primer moment i us he dit que utilitzàveu el fax, que tampoc fa tants anys, però a mi m'ha fet gràcia. De fet, jo crec que no l'he utilitzat mai, eh? Podríem parlar-ne. Bueno, diré que sí, no? Per la ràdio diré que sí. Expliquem una mica aquest canvi. On vosaltres, evidentment per l'entorn va vist, però on vosaltres veu veure aquesta necessitat d'innovació? De que us estàveu quedant enrere? Perquè jo crec que moltes vegades doncs, ens venen impulsos o el que sigui, i no som capaços de veure, de parar i de ser conscient de tot el que està passant al nostre voltant, no? Llavors, una empresa que és innovadora és perquè no ha estat capaç ningú altre de veure que allò doncs, era innovador. Moltes vegades dius, ai, però jo també podria haver inventat el Facebook, tampoc és que sigui, saps? Però on vosaltres veu ser capaços de veure que aquest projecte el podíeu convertir en una cosa innovadora?
Molt senzill. Nosaltres som una companyia de serveis, donem serveis i els volem donar ben donats. Aleshores, vam començar amb el vehicle aquest, que tenia un motor, quatre rodes i uns canvis de marxes, i no tenia res més. I llavors, doncs, teníem una cosa que se'n deia mensàfon.
Com?
El mensàfono.
Mensàfono.
En castellà.
Que era de mensaje o
de telèfon. El mensàfono et feia pipi, missatge per fonar tal. Truqui urgent a l'hotel tal. Truqui urgent a l'agència de viatges.
Això era el busca.
Sí,
el viper, el busca, el mensàfono, el mateix.
Això era la generació anterior al busca. El busca va venir d'això.
Sí,
per ser exactes.
Sí. Però com anava? Com es diu aquell?
Era una alarma. Era una alarma amb una veu que senzillament et deia que...
Ah, hi havia
que...
una veu? Perquè amb el pipi paquet et sortia només un mensajito.
No, feia el pipí i llavors immediatament la veu. I la veu et deia, truqui aquí. Si et deia truqui aquí, ja ho sabíem nosaltres, no corria pressa. Però si dèiem truqui urgent... I lo terrible és que aleshores, si anaves amb el vehicle, havies de parar el vehicle i anar corrents a buscar una cabina telefònica o un bar per trucar.
Clar, que també hi havia telèfons a l'abast, clar.
Sí, sí.
Que gran.
Ni mòbils.
Bé, com és natural, això te'n vas donar compte de seguida que era una possibilitat més de tenir feina. Val. Aleshores, ja vam anar pel telèfon incorporat en el vehicle. I llavors nosaltres el primer telèfon que vam posar en el vehicle va ser l'any del campionat mundial de futbol, el del 82. I aleshores aquest telèfon...
Quin tamany tenia?
Tres cases.
No, el tamany corrent i normal, l'auricular el penjaves i el despenjaves quan trucava. El que passa és que perdies molt la cobertura, diguéssim. I independent... el telèfon aquest, l'any 82, va costar 620.000 pessetes. I nosaltres...
La nostra... Això quan és en euros? Perdó, eh?
Sí.
A veure, que traducció... Això... És que jo no puc pensar en pessetes.
Sí. Això és mig milió sí. de pessetes, no?
Sí, 600.000. 600.000, sí. Doncs pues 3.000... 3.000 i escaig. 3.000 i escaig.
D'aleshores, de... eh? Però clar, d'aquí fa anys...
Un iPhone...
Sí.
Valdrà això, eh?
I per això et dic que és senzill, perquè... Per això, perquè... Quan vam posar el primer vehicle, ja vam posar un vehicle que fos fora de sèrie. Inclús els companys, molts dels meus companys em van dir on vas amb aquest cotxe, on vas amb aquest cotxe, si no veuràs mai junts els diners que t'ha costat. I afortunadament, doncs, he recuperat els diners perquè ara tenim 16 Mercedes.
Ho has pogut comprovar, no? Sí. Llavors, quan va arribar el mòbil, t'hauries pensat, ostres, tu...
I el mòbil també era una inversió terrible, però sempre procurar estar a la cresta de la onada. I això és el que vam...
Jo tinc una pregunta en relació a les limusines, que sí. Heu dit que us en queda una com una sí. mica com una relíquia. Sí, sí. A mi m'agradaria saber quin va ser l'impàs, perquè sí. això, els 90, no? 80 sí. i 90, les limusines doncs, denotaven estatus mm-hmm. i es feien servir...
Sí, però...
Inclús amb executius, no?
No, David, relatiu. L'executiu normalment no era tant l'executiu. Era més aviat la gent de nivell baix que volia llogar una limusina. I llavors...
D'acord.
Esclar, estem acostumats a veure les pel·lícules i aleshores sempre veus a l'estranger, sobretot als Estats Units, els executius que van amb limusina.
Sí, correcte.
Aquí l'executiu no hi va amb limusina.
D'acord.
Normalment, eh? Uh-huh. Ara, si venia alguna...
I abans, en els 80, 90...
No tant. Era més aviat serveis de casaments i serveis d'acomiadaments de solters... i coses d'aquestes.
Bueno, i ara encara veig allò, les facetes de les nenes de 18 anys que lloguen la limusina, sí, o bueno, de 18 i de 50, i tots dins del cotxe emborratxar-se.
Segueix siguent una mica això. No et dic que no et vinguessin celebritats, sobretot gent de la indústria del cinema, que sí, aquests sí que ens utilitzaven. Les...
Bueno, és el que ens ha arribat de les pel·lícules americanes, sobretot, per això preguntava, no? De l'executiu amb limusina.
El client, aquest era un entre molts, i el client normal... Era...
Així, per curiositat, allò, que no us puc deixar marxar si no m'ho dieu, algun famós allò que hagueu portat... Que sigui...
Sí, no gaires.
Keanu Reeves, Antoni Banderas, no, sí. Shakira fa poc.
Molt bé, prou
sí,
bé.
Va estar aquí a la festa de Puig.
Mrs. Thatcher, sí.
Bueno, no està malament, no
sí.
està malament.
Hi ha uns quants, sí.
Xavier Cugat, Salvador Dalí.
Sí, no?
Sí.
Bueno, tenim una trajectòria, eh?
Salvador Dalí, no portar-lo una vegada, donar-li servei durant 7 anys.
Molt bé, Déu-n'hi-do.
Mentre...
I aquest sí que anava amb limusina?
No, tampoc. Perquè, no, que va, que va, que va.
Excèntric, no?
El pobre... No, David no era excèntric. No.
David.
Això com... és el que és...
sí,
sempre s'ha dit, eh?
Sí, sí.
I des del meu punt de vista una mica sí que ho era, no?
Era el seu propi agent comercial i ell no necessitava algú que li fes propaganda.
David, tu aquests canvis no els has viscut tant, imagino, no? Explica'm una mica la teva trajectòria en aquest sentit. És a dir... Dius que has fet 5 projectes, dels quals aquest últim és el millor que tens, o bueno, el que creus que és
bueno,
el millor.
Crec que és que en acumula 5... molta experiència, vale. Més que el primer segur.
Amb 5 projectes has hagut d'innovar una barbaritat. Més que res, trobar allò que fos innovador, no?
Sí.
Com sí. creus que ho has trobat?
O sigui, bueno, hi ha molts factors que són importants a l'hora d'emprendre, evidentment, i de fer alguna cosa que al final puguis portar al mercat, que s'ajusti al mercat i que et funcioni. Bueno, és un procés molt llarg d'aprenentatge. Jo el que dic sempre és equivoca't ràpid, perquè al final, sobretot amb el món tecnològic, la velocitat de canvi és molt ràpida. I la formació que acompanya aquesta tecnologia sol estar molt lluny de seguir-li el ritme, no? Llavors, equivoca't ràpid en el sector tecnològic, no? En el cas d'internet, que és del que parlem, i de la tecnologia mòbil, i bueno, sobretot, doncs, tenir la capacitat de reaprendre, desaprendre i reaprendre constantment. Llavors, perquè crec que aquest és potser un projecte que pot funcionar bé? Doncs pel que t'estic dient, és una qüestió d'anar agafant tot allò que t'ha servit i aplicar-ho. Vull dir, que has après, perdó, i aplicar-ho amb el projecte. No sé si respon massa a la pregunta.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, el David estava encetant un tema doncs, molt, molt interessant. De fet, al llarg d'aquest mes i d'aquest bloc hem estat parlant de l'evolució, els camins de la societat, i una de les coses que farem aquí abans que acabi el programa és no marxeu, perquè parlarem sobre consells que podem aportar i que poden aportar els membres que hi ha avui aquí a la tertúlia d'experiència pròpia que puguin ajudar doncs, a persones que estan començant o empreses que es troben en un punt una mica inflexible. Abans, però, necessitem tocar amb la punta de les mans l'experiència aquesta que avui hem convidat aquí a les nostres, per mi, eminències, sempre som eminències els que veniu aquí, i que ens explica una mica això. David, t'hem tallat, crec que tenies alguna cosa a afegir.
Bueno, només afegir que no tothom pot emprendre. I això potser ara no està molt de moda, però és que és així. A mi em hagués agradat tenir certs filtres o certa formació abans d'haver començat, perquè probablement em hagués equivocat més ràpid i no hagués tingut tants errors. Crec que és important dir-ho, també. I també hi ha molts factors perquè una cosa funcioni. Han d'haver-hi moltes peces i s'han d'encaixar. Llavors, hi ha un factor sort que també és important. Un factor entorn, capacitats, aptituds, que han d'estar en sintonia. Han d'estar en sintonia. I això ha d'estar en sintonia amb el teu equip. I això són coses que has d'aprendre a fer, no?, que encaixin aquestes peces.
De fet, això és una de les coses que hem estat parlant bastant al llarg d'aquest mes, que al final doncs, l'acompanyament, que el Lluís sempre es queixava, no?, que no hi havia lloc, que sempre s'havia sentit solitari, entre altres coses. Bé, jo crec que és una cosa que més o menys tots avui estem superant i que hi ha moltes sessions de mentoratge, hi ha coses públiques i privades i això ho hem de seguir incentivant. Però jo em plantejo que si realment el problema és de les persones en aquest sentit, o inclús també de l'entorn. Jo crec que no és el mateix, evidentment, emprendre a Catalunya que emprendre a Madrid. I no és el mateix emprendre a Madrid que emprendre als Estats Units. Evidentment, el Silicon Valley tindrà el seu, Silicon Valley, bueno, perdó, no explicarem aquesta paraula avui, però una empresa que està començant als Estats Units doncs té el seu... Només que vinguis ja als Estats Units ja tens un caché, no?, per dir-ho manera. A part que allà la mentalitat empresarial doncs és molt més gran, t'ajuden des d'un primer moment, hi ha gent amb molts diners darrere, etc. Però jo quan parlo a nivell europeu o inclús dins d'Espanya, que moltes vegades veiem doncs, que potser no hi ha diners perquè no estan aquí, o veiem que les persones fortes no estan aquí, això jo crec que no és el mateix i que no és només la persona, sinó que és molt més l'entorn. Per això també volíem explicar el tema de la societat, no? Lluís,
Sí, aquí hi ha una cosa que és una realitat que sempre... ens ho heu sentit dir alguna vegada. El que està clar és que al final els emprenedors, si tenen un problema gravíssim en el nostre entorn, és la por al fracàs. El concepte de fracàs és molt diferent aquí que als Estats Units. Evidentment, al nord d'Europa, el concepte de fracàs és més americà, és més de l'estil de la societat americana que de la societat mediterrània. Jo diria que els més estigmatitzats en el concepte de fracàs amb la innovació són precisament els mediterranis. Hi ha hagut dues coses...
Què vols dir això? Perdona, eh? Què vols dir
sí,
això?
Senzillament que moltes coses no les fem perquè tenim por a que acabem fent-les i fracassant.
Ja, però això passa tot arreu, no? Jo no crec que una persona que està, no sé, a Suècia no li faci por que fracassarà amb allò.
No passa tot arreu. Això és aquella predisposició a posar-te en la pitjor posició davant del que estàs fent. A la teva capacitat personal moltes vegades està per sobre del que tu mateix penses. I molts emprenedors tenen una grandíssima por que el judici que es faci sobre ells sigui suficientment negatiu com perquè els hi faci por llançar-se a la piscina. Hauríem de ser conscients que l'èxit està en el fracassar diverses vegades sense espantar-se.
Però llavors per què tenim davits a la taula?
Tenim davits perquè ell mateix, amb molta delicadesa ho ha dit, que d'alguna manera ha sigut reincident. Els emprenedors, si tenen una virtut, és que són extremadament reincidents. És que ho proven una vegada, i ho proven una altra, i ho proven una altra vegada. I a la vegada de ser una grandiosa virtut, és un gran defecte, perquè els propis emprenedors moltes vegades tenen un problema, que són incapaços d'enamorar-se del seu projecte a llarg termini. A la que tenen un projecte engegat i els hi comença a anar bé, pensen en altres coses. O sigui, l'emprenedor és una mena de persona, és un perfil que és altament complicat. I cada vegada ho és més. Perquè els emprenedors de l'època, de la meva primera època o de l'època del Blai, eren emprenedors que a més tenien un cert grau d'estabilitat en l'emprenedoria que utilitzaven. Els emprenedors d'avui en dia, si els hi veiessis el perfil, un percentatge altíssim, són emprenedors que emprenen una vegada i al cap de no res tornen a emprendre una altra cosa i al cap de no res tornen a emprendre una altra cosa, perquè com hi ha moltes eines al seu abast, sempre es veuen superats per les eines i tornen per posar-se a l'alçada de lo que tenen a les mans novament.
David, n'estàs d'acord?
De fet, bastant. De fet, bastant. Hi ha una carrera, com hem dit abans, amb seguir l'avanç de la tecnologia. Potser no estic tan d'acord amb que quan et funciona una cosa els emprenedors tenen tendència a innovar en altres àmbits i a començar nous projectes. Però en el meu cas... em considero bastant persistent amb les mateixes o amb idees similars. Vull dir, em refereixo a que si no t'acaba funcionant has d'anar-ho intentant de diferents maneres. Llavors el que has de fer és anar canviant la idea, anar canviant el projecte fins que encaixa, no?, en el mercat. Però bàsicament estic bastant d'acord amb el que diu el Lluís.
Blaita, va fent que sí.
Steve Jobs deia, enamora't, si vols ser un bon emprenedor, enamora't ràpid, però no t'enamoris massa del que fas, perquè hauràs de canviar-ho aviat.
Steve Jobs, sí. Perdó, el consideres un filòsof? Perquè jo crec que era més una imatge que una altra cosa.
No, jo el considero...
Més un màrqueting aquí personal que no...
Jo el considero una persona que tenia... una capacitat de comunicació brutal. I deia el que la gent del seu àmbit volia sentir quasi bé amb tots els moments en què ell s'hi comunicava.
Feia convertir amb els seus oients en prescriptors, en fans, i això no tothom ho sap fer.
Sí, tenia una capacitat d'oratòria i tal.
Perquè amb qui parlava, com dius tu, l'acabaven seguint allà on fos. I això és molt important.
Tornant una mica al que comentàvem, molt bé, posem-nos en situació, d'acord? Després de tots aquests dies, aquests dies de fer el blog, jo he après molt, tal, i decideixo que vull posar-me a fer una empresa de qualsevol cosa. Pues no sé, una empresa de... Bueno, igual. Què faig el primer, doncs? Miro una mica la competència, miro què hi ha, miro si tinc les eines necessàries, etc, etc. La competència està cada dia, i si no, sortirà. Això segur. No ho hem de tenir en compte.
S'ha de tenir en compte, i molt.
No la pots obviar. Jo, de vegades, quan m'expliquen un projecte, penso, però aquests n'hi ha 40 com aquest, 40 com aquest...
Jo llegia una frase l'altre dia, també, no recordo l'emprenedor, precisament d'una empresa americana, que deia que era millor centrar-te en el producte que centrar-te en la competència.
Jo no crec que t'hagis de centrar en ella, estic molt d'acord.
En el context en el que estem vivint ara.
Però hi ha gent que l'obvia, i això també és un problema.
Si no et fixes en el producte, no seràs capaç de fer alguna cosa que
destaqui. Plenament d'acord, plenament d'acord. El que no pots fer és deixar-ho de costat. Igual que tampoc no pots deixar de costat la tecnologia.
No, per descomptat que no.
Però n'hi ha una cosa molt important, és que a tu la competència et fa créixer. I moltes vegades te n'adones que tu pots tenir un producte molt bo, però encara és millor si l'aconsegueixes diferenciar de la competència.
Ara,
la competència t'ensenya molt.
Ara és essencial, molt. Això. Home, ara hi ha tal saturació de productes i serveis en molts sectors que si no et centres en el producte i el fas destacable... Acabaràs fent el mateix que la competència. Abans, potser, molts nichos de mercat no estaven tan plens, no? Érem mar roig, no?, que deien. I, per tant, hi havia una competència que feia créixer i millorar el sector, però ara els mars estan molt plens.
No, és que, a més, la competència pren un valor important en el moment en què creix la comunicació. Sembla mentida, però quan no hi havia la comunicació que hi ha ara, es podien trobar més nichos de mercat que no tenien massa a veure amb el fet de que la competència fos potent o no. En aquest moment, la competència, com tot lo de més, no ens en donem compte, però és global. Al ser la competència global, et dona poca franquícia per moure't cap un puesto cap a l'altre. Si hi ha competència, hi ha competència. Si no n'hi ha, perquè tu tens una proposta de valor diferencial, pues, mentre la possible competència no arriba on estàs tu, pues tu pots estar tranquil. El que passa és que aquí tots tenim la mateixa idea, que des de que Eric Ries va dir o va postular el sistema del Lean Startup, tots estem contínuament anant cap a un lloc en el qual deixem que la competència es situï on estàvem nosaltres abans. I sempre hem d'anar progressant de forma que la competència vagi xafant per on hem xafant nosaltres i nosaltres està un pas per davant. Aquesta és la idea de la realitat de la innovació d'avui en dia. Al final no estem més que intentant escapar-nos cap endavant, marxar cap al puesto inexplorat, perquè en els explorats, vulguis que no, és més fàcil copiar i arribar-hi.
Tu, Júlia, deies que dins de l'àmbit de cada empresa, de cada sector, hem de tenir molt en compte la competència. Sí, però la competència en l'àmbit nostre, és clar que la tenim en compte, però d'una manera no... d'una manera com no fent-hi massa cas. Nosaltres pensem de la competència... El nostre és són serveis. Aleshores sí que tenim competència, però nosaltres pensem més aviat, hem de ser perfectes, o hem de millorar en aquest sector. Uh-huh. I llavors hi ha moltes coses. Hem parlat de tecnologies, hem parlat de molts estris que ens fan dins del nostre sector la vida més senzilla. Però hi ha un factor humà importantíssim. Aleshores, aquest factor humà és el que nosaltres cuidem molt. Els xofers que vagin impecables de vestits, des de les sabates ben netes fins a la corbata ben cordada. Només amb un detall d'obrir la porta del cotxe ja veus si un xofer és professional o no és professional. Aleshores, els cotxes nets. Una cosa importantíssima, la puntualitat. Nosaltres fem sacrificis inaudibles per la puntualitat, perquè sabem que el client nostre, si arribes segons més tard de l'hora que has quedat, és un descrèdit grandiós.
Segons més tard.
Segons més tard.
Sí. El que dèiem de la innovació, a vegades la innovació és sentit comú i amb petits canvis, no?, ja pots aconseguir un valor diferencial.
Bueno, clar, al final és utilitzar sempre... Tenim aquí una mica de rebombori, perdoneu, que no ens funciona bé el micro. A veure, Blasi, parla.
Sí, aquest va millor?
Perfecte, ja està. Bueno, ja el tenim.
La meva veu tampoc funciona, eh?
Avui estem tots... Ai, mira, passa per parlar. Estem tots una mica així, encostipats. Bé, una mica el que deies, que és important cadascú doncs diferenciar les seves parts. I jo crec que també ser conscient que el que estàs fent és el millor. Vull dir, igual que vosaltres aquí comenteu les limusines, etc. Jo sé que vosaltres sabeu que les vostres limusines són les millors. Dic limusines per dir cotxes,
sí,
eh?
Vehicles,
sí. Vull dir, i ja pot venir la gran empresa limusinera de Barcelona que dirà, no, és que la meva és millor. I són petits detalls que després això el client, doncs tindràs un client que li agrada més que se li obri la porta bé i tindràs un altre que li és igual quin tipus de perfil li vingui, no? Llavors, jo crec que això és el més important. El que volia dir, però, és que al final no és tot només l'empresa o l'emprenedor, sinó que moltes vegades ens trobem amb barreres, amb coses que no estan al nostre abast, però ens trobem com ho diria, no? Com batxes, allò que vas saltant muralles, una muralla, i no hi ha cap mena de facilitat o ajuda indirecta que digui, escolta, tens aquest problema? Doncs vinga, jo t'ajudo. Per què ho posàvem als Estats Units? Perquè als Estats Units, quan hi ha una empresa que vol tirar qualsevol projecte endavant, en comptes de tancar-li portes, se li obren finestres, túnels, i se li obre de tot.
Sí, però aquí m'agradaria matitzar i desmitificar una mica el tema.
Jo sóc molt poc fan dels Estats Units, segur. Però sí que és veritat que en el tema d'empresa...
Jo bogo una mica pel que ha dit el Lluís. Al final és un tema de valors, d'acord? La resta... En uns països la fiscalitat pot ser molt més exigent i en d'altres no tant. O potser hi ha un cultiu d'empreses en un lloc que et pot ajudar molt més a créixer que en un altre. Però no són determinants. Jo crec que no són determinants. Llavors, per exemple, als Estats Units la competència allà és ferotge. O sigui, allà es concentren les empreses més importants del món en tecnologia i moltes d'elles doncs estan ja consolidades, ja porten un recorregut i...
Perquè vull que m'entenguis, vale? Perquè m'entenguis el que intento dir-te. A mi no em val que em diguin que per tirar endavant un projecte tot depèn de la persona.
Jo crec que
perquè no crec que hagi
jo crec que en molta mesura és així.
Generalment no, però... és així.
Es necessita però molt, es necessita ser molt fort de ment per aconseguir...
Val. No hauria de ser això. I més ara, per exemple, que hi ha molta gent que probablement no té feina i el que fa és buscar el seu propi projecte, molt d'acord, en què no tothom pot emprendre, estic 100%
d'acord. Jo crec que el teu discurs, i perdona, és el discurs que aquí ens està fent una mica de mal. Val? M'explico. Uh-huh. És un discurs d'esperar coses.
No.
D'esperar que t'ajudin tenir ajudes per... Que evidentment, o sigui, l'entorn t'ha de formar més aviat. Això s'ha d'atacar d'arrel des de que som petits. Però al final ets tu qui decideixes el teu camí una mica.
Sí, però això no sempre és cert, perquè aquí a vegades tu pots decidir el teu camí, pots tenir molta emprenedoria, però és que no t'ho posen fàcil. perquè a l'hora de començar, o sigui, només per donar d'alta una empresa, ja trigues, has d'anar a fer un paper i vas a Hisenda.
I els recursos econòmics, no ho oblidem. Vull dir, que a mi no em serveix que em diguin, no, és que aquí t'espaviles. No, és que si a mi ningú m'ha donat la facilitat de poder fer-ho, què? M'he de quedar de braços plegats i no diuen, no, és que llavors és que no has treballat.
Mentida. Ja he dit que en certs llocs és millor.
No, però vull dir, jo m'he passat probablement tota la vida estudiant. No és el meu cas, però tota la vida estudiant i treballant per guanyar uns calés i al final posar-me i muntar la meva empresa, que potser no els tinc igualment aquests diners i ningú m'ha ajudat a que jo pugui tirar endavant el meu projecte. Et parlo de diners i et puc parlar de formació, eh? Vull dir, no és només...
És que jo crec que és la clau. No sé. Què en penses, Lluís?
Lluís, pobre, tens moltes ganes de parlar. Vinga, bueno, deixa-ho anar.
A veure, jo estava escoltant el David i pensava, carai, tu, això és ben bé que va per aquí. Que al final de tot plegat, resulta que en el meu, en els meus anys de treball dintre del món del muntar i desmuntar empreses, m'he trobat que cada vegada més, jo no sé si és una sort o és una desgràcia, però cada vegada més el pes específic de les persones és més important. Abans hi havia la capacitat de generar idees i de tenir una idea lluminosa en un moment determinat perquè hi havia una certa carestia de productes i serveis. Ara, en aquest moment en què estem vivint, hi ha de tot i molt. Llavors, el que es necessita no és tant el ser innovador en quant al producte o al servei, sinó ser innovador amb el concepte, amb l'aposta en escena. Quan Blai deia, és que nosaltres ens preocupem que vagin amb les sabates netes, la corbata molt ben posada, i que siguin sobretot puntuals. Moltes vegades jo he dit que si jo, en comptes de facturar les hores que enraono i ajudo a la gent, facturés les hores que m'espero a la gent, guanyaria més calés dels que guanyo.
Segur.
Llavors, és realment lamentable aquest fet, no? Les persones cada vegada més són més importants perquè és el que fan el diferent. Jo he arribat a sentir...
La marca personal, eh?
Exacte. Jo he arribat a sentir dir que un mal projecte amb un bon equip pot ser un bon negoci. Al revés, és impossible.
I un comercial igual. Un comercial pot vendre un mal producte, eh? Si és bo, vendrà el producte que sigui. Després pots tenir problemes, però te'l vendrà.
Llavors, la realitat és aquesta.
Jo crec que també és així.
Cada vegada és més aquesta. Perquè estem en un món... L'explicació és molt senzilla, eh? És que estem en un món sobresaturat de possibilitats de coses. Davant de la moltíssima possibilitat de coses, l'actitud personal de el qui presta aquests productes
diria,
i serveis és bàsic.
Sí, un moment. Llavors, m'estàs dient que una persona... Perdó, perquè potser també ho és important a altres termes, però m'estàs dient que una persona que no ha tingut mai la possibilitat de fer res, com que hi ha tanta gent que pensa com ell, no se l'ajudarà? I si aquesta persona és capaç de, si tu li dones els recursos, la facilitat i la formació, d'inventar-se la solució de, no sé, del càncer de colon?
No t'estic dient això.
No, però ho porto una mica més enllà. És a dir, el que no pot ser és que totes aquelles idees que potser són bones i no hi ha cap filtre que digui que sí que no, només depengui de la persona. Perquè potser aquesta persona té molts recursos...
No, amb això no.
No.
Amb això no. Perquè jo he parlat de filtres abans. O sigui, no tothom pot emprendre.
És que no podem ser maximalistes.
No podem estar tots emprenent coses, però m'esteu dient que
La pròpia persona, amb l'ajuda i els recursos, etcètera...
Diem que el com i el per què fas les coses són rellevants. Steve Jobs, tornant a l'exemple d'abans, generava seguidors, perquè tenia un per què. Per què feia MP3 l'Steve Jobs, si hi havia 50 marques que en aquell moment venien MP3? I per què compraven el seu? Perquè al fer-se... El comprar tu un MP3 d'Apple significava algo més. Llavors, has de ser capaç de generar seguidors i inclús gent que treballi amb tu.
Vale, estic plenament d'acord.
Sí, però també t'han de donar oportunitats i t'han d'ajudar. O sigui, moltes vegades però tu pots tenir molta empenta, tu pots tenir el millor producte, pots tenir la millor idea, però és que necessites costat. I costat pot ser finançament.
L'entorn ha de ser fructífer.
Costat pot ser formació.
Ha de ser fèrtil.
Nosaltres, per vegades, moltes vegades ho veiem, no? En el nostre sector, formació, formació de què? Si és que
aquí
no n'hi ha.
Aquí és on volia entrar abans. La formació continua, que és
clar,
el que has
jo
dit
us diria
tu.
Molt
ningú
senzill.
Ens va dir al Blai, o no sé en quin punt ha sortit la conversa, de que s'havia de canviar. Formació continuada a les empreses és algú
és que
també s'ha parlat aquí molts cops.
Jo us diria molt senzill i tancarem una mica aquest tema, d'acord? Perdó, tu surts avui amb Steve Jobs, jo avui surto amb els Estats Units per una cosa. No sé si era als Estats Units. Bueno, em sembla que era Harvard, ¿vale? D'acord? Què fa Harvard? A la seva universitat, un cop l'any, se'n va a tots els barris, a tots els instituts dels barris marginals, a agafar la millor persona, la persona que treu les pitjors notes. Sigui la que sigui, encara que sigui un 5, aquella persona que treu la millor nota, perdó, la millor, se l'emporta i la porta a la universitat amb una beca. Això significa que són capaços de filtrar i de veure que una persona que per molt que no tingui recursos, per molt que la seva formació hagi sigut nefasta, aquesta persona potser és algú potent que tard o d'hora podrà aixecar el seu d'això. Aquí no ho tenim això. Aquí m'estic referint a que al final tu ets una persona que tens contactes, que tens diners, que tens formació...
Aquí hi ha massa gent que s'ha tret carreres.
Per exemple, o el que sigui, no pot ser al final que tu, per ser l'estatus que siguis o per ser la persona que siguis, no treguis el profit de les persones que estan allà baix. Evidentment, sí, hi ha molta correcte. Gent que s'ha tret masses carreres, però també hi ha molta gent que no li han deixat que anés i traies el seu d'això. Replica'm ja, que no pots
però
més,
Lluís. Però als Estats Units has de treure un 12, perquè et donin una beca.
Sí, però en canvi se'm van a buscar el millor fora del barri, eh? Això, a veure qui se'n va a la mina a buscar algun estudiant.
Jo ho voldria resumir, això. Ho voldria resumir d'una manera que fos fàcil. És dir, tendim contínuament a dir és que hem de donar oportunitats. I jo crec que des del punt de vista empresarial, des del punt de vista que d'alguna manera jo represento, el que hem de saber és captar les oportunitats.
Totalment, això.
Donar oportunitats és algo que produeix molts rèdits, però produeix un desgast brutal. El que hem de saber explicar a la gent i a la gent que ens escolten, si són joves o són gent que s'estan intentant reinventar, és que han d'intentar ser ells els que siguin capaços de descobrir, de buscar, d'albirar oportunitats. Recordem que qualsevol fracàs amaga una oportunitat. Llavors, partim del discurs al revés. En comptes de que tinguin les culpes el Santander, o tingui les culpes qui les tingui,
el Rajoy.
O el Rajoy, anem a dir...
Part en té.
Quina...
Perdó.
Sí, part en té. Anem a buscar quines oportunitats podem treure d'aquest fet. El que hem d'anar a buscar són les oportunitats.
Sí, jo estic plenament d'acord amb tu.
Gràcies.
De res.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
A mitjans de programa, avui, com que acabem aquest bloc, hem trobat doncs, molt interessant que, després de fer una reflexió de tot aquest mes, intentar donar consells a partir de tot el que hem viscut per persones que creiem que els hi pot arribar a ajudar tot el tema. Per si esteu muntant una empresa, per si voleu seguir tirant-la endavant, per si sou un emprenedor, per si no tinc l'oportunitat, com ara comentàvem, per qualsevol cosa, doncs avui tenim entre nosaltres gent que realment pot donar-nos un altre punt de vista. Molt ràpidament m'agradaria, Blai, que comencessis tu, ens diguessis un consell amb la teva trajectòria tan llarga que tens per una persona que està doncs en la seva empresa i que, bueno, que t'acomiadis allò, coses que treus.
Júlia, hem parlat amb aquesta tertúlia tan maca que hem mantingut de si les autoritats o la gent responsable, els polítics, ens ajuden amb el nostre amb les nostres inquietuds empresarials. No ens ajuden massa, però jo crec que l'ajuda està molt bé, però el que és infal·lible per triomfar en qualsevol empresa és l'afany de voler triomfar, la constància, la perseverància, el tenir les ganes de fer les coses i fer-les ben fetes. Aquesta és una de les coses que jo crec que són més importants. I perdona que m'allari una miqueta, hem parlat també de les carreres. Jo no tinc cap carrera, cap ni una, absolutament. I jo he treballat, i perseverat, i sembla que he triomfat.
No ho sembla, no? És així.
Ho confirmo.
Ho confirmes, Anna? Alguna cosa a afegir? Sí.
No, és això. O sigui, s'ha de tenir molt clar que vols arribar, on vols arribar. I a vegades, el que sí que matiso és que moltes vegades hi ha gent que té molta empenta, molta energia, i en un moment et surt, i sí, però s'ha de fer en cap. O sigui, està molt bé l'energia, però sempre pensant. O sigui, a vegades no és precipitar-se, és vol arribar allà i pas per pas per arribar-hi. Ens podeu trobar, si voleu, a www.blailimousins.com.
Molt bé. David, unes paraules?
Molt,
tot i que
avui
t'he donat canya.
Sí,
vinga.
Equivoca't ràpid. Jo els diria això, i com ha dit el senyor Blai, persistència. Persistència i optimisme, que em falta molt.
De totes maneres, jo crec que passa una...
I poc més. Al final és tenir ganes d'arribar a algun lloc i voler complir els teus somnis. Dors.gs, ens podeu trobar
GS.
A la web. Sí, GS, no .com, GS.
Que estrany, no? Dors, recordem, s'escriu amb dues O's, D-O-O-R-S,
de portes,
de portes a l'amb.
Gràcies.
Lluís, jo crec que després d'aquest mes tu aquí tens per dir-me, bueno...
No, jo només
tot,
et diré...
Que, jo, espera, deixa'm, sisplau, apostar, que crec que ja sé què diràs. Sisplau, deixa'm que em prengui aquest d'això.
Vinga, endavant.
Crec que diràs, el consell més gran és l'actitud.
A veure, sí, jo diré l'actitud, però d'alguna manera us donaré una petita fórmula que em dona la sensació que us ho farà molt, molt, molt visual. El valor de la persona, perquè al final l'actitud és una forma de valorar la persona, és la suma de les seves capacitats més les seves habilitats multiplicat per l'actitud. La persona que té una actitud d'un mig, les habilitats i les capacitats queden dividides per dos. Em podeu trobar a www.impulsa.eu. Moltes gràcies i fins sempre.
Realment, jo crec que ha estat curt i tot, eh? Jo pensava que seria més llarg després de tot aquest mes. Bé, de cara al pròxim bloc tenim moltes sorpreses preparades, parlarem més de tecnologia, molt més, creiem que ja ha arribat, ja hem fet una introducció d'allò com estem actualment i crec que doncs ha arribat el moment de que descobriu coses que sentiu però no sabeu què signifiquen, així que be ready, que se li diu en anglès. Comentar que, com vam dir el dia passat, tenim un Twitter i tenim un correu perquè ens escriviu, perquè ens digueu què penseu, per si creieu que hi ha una paraula que no enteneu, doncs, no sé, mappings, 3Ds i aquestes coses, estem encantats de respondre'ls. El correu és info@societat21e.com, 21 amb número, i el Twitter és @societat21e, també amb números. I res, encantats d'haver tingut aquest blog tan interessant, esperem que hagi estat a l'abast de tothom, si no és així també feu-nos-ho saber, i de cara al mes que ve esperem encara moltes més sorpreses. Moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve a la mateixa hora.
Gràcies, Júlia.
Gràcies, Júlia.
Gràcies, Júlia.
Cat Notícies.
Salutacions, més d'un centenar de càrrecs electes d'institucions del país, de les Corts Espanyoles.